Ràdio Esparreguera, serveis informatius. Les notícies d'Esparreguera a l'informatiu diari de l'emissora municipal. L'informatiu.
Bon dia i benvinguts i benvingudes a l'informatiu diari de Ràdio Esparreguera. És la una del migdia d'aquest divendres, 14 de febrer de 2025. Repassem l'actualitat d'Esparreguera amb la Neus Ibañez al control tècnic i la Judit Blasco a la locució. Els titulars d'avui són els següents. Aquest cap de setmana se celebren els actes centrals de la Festa Major d'Hivern amb les entitats de cultura popular com a protagonistes. L'Ajuntament ha encetat la reparació de diferents parterres del municipi. Adjudicades les obres de millora de la connexió entre l'A2 i la B40 per 32,6 milions d'euros. El patronat de la Fundació FIR aparta temporalment Jordi Minguito de les seves funcions com a director general. I la façana de l'Ajuntament s'il·lumina avui de vermell amb motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Aquest cap de setmana se celebren els actes centrals de la Festa Major d'Hivern amb les entitats de cultura popular i tradicional com a protagonistes. Una de les colles que viurà una Santa Eulàlia especial serà la colla bastonera del Montserratí, que enguany arriba al seu 20è aniversari. La Festa Major d'Hivern d'aquest cap de setmana servirà per donar el tret de sortida als actes commemoratius de l'entitat aquest 2025. Per celebrar aquests 20 anys des del seu naixement com a colla bastonera, han convidat a l'entitat de dansa tradicional basca Herència Dansa Taldea, que avui oferirà una mostra de balls de Guipúscoa davant l'Ajuntament. Un cop s'acabin, acompanyaran els bastoners fins a la plaça de Santa Eulàlia per assistir a l'encesa del Fugaró. El cap de la colla de la bastonera del Montserratí, Juan Tejedor, n'ha donat més detalls en una entrevista al programa a la ràdio.
En aquest cas, diguem-ne, és un espectacle que servirà una mica com d'inauguració d'aquest cap de setmana de Santa Eulàlia i també alhora, i aquest és el primer acte que fem com a bastoners dins dels 20 anys, els bastoners també hi serem presents fent la presentació, diguem-ne, de l'acte i fent una petita sorpresa inicial. Després hi haurà l'espectacle, pròpiament dit, d'aquest grup de dansa basca que faran diferents mostres de danses d'arreu de Guipúscoa i que dona uns 40 minutets, i llavors quan acabi farem una petita desfilada musical amb tothom que hi hagi a la plaça de l'Ajuntament cap a la plaça de l'Església per poder-ho enllaçar amb l'encesa del Fugaró.
Aquesta col·laboració amb l'entitat basca és de la voluntat de la colla esparregarina d'encetar el seu 20è aniversari d'una manera especial. D'entre les diferents danses tradicionals que Herència Dansa Taldea interpreta, algunes són també amb bastons. Per a Joan Tejedor, aquest intercanvi és una bona oportunitat de compartir punts de trobada amb altres entitats de fora de Catalunya amb qui compartir punts en comú. Explica també que el mes de juliol seran els montserratins els que tornin la visita al País Basc.
Al llarg dels 20 anys hem fet diversos intercanvis o visites a fora dels països catalans i en aquest cas, ara, amb motiu dels 20 anys, vam creure convenient poder fer un intercanvi amb algun grup de dansa que ballés també ball de bastons. Llavors vam ficar en contacte amb aquest grup a la zona de Guipúzcoa, a tocar de Donosti, de Renteria. Els vam convidar a venir aquí a participar de la Festa Major d'Hivern de Santa Eulàlia i estaven encantats i a canvi nosaltres anirem al juliol, els hi farem una visita també. I creiem que era també una forma de poder celebrar aquests 20 anys i poder oferir diferents activitats fins al marc d'aquest aniversari. La clau era que també ballessin amb bastons, que és el principal de la seva dansa, i per veure que també, que tot i que siguem lluny, també són cultures germanes i que al final la cultura l'hem d'estimar i també l'hem de divulgar. Llavors també hi ha aquest fet de poder mostrar nosaltres ara al juliol quan hi anem o ells ara quan venen aquí a mostrar-nos el seu tipus de cultura i compartir i gaudir.
A banda de l'espectacle d'aquesta tarda, la colla convidada basca també participarà en la cercavila de demà al matí amb la resta d'entitats de cultura popular de la vila i a la tarda formarà part de la passada bastonera de Santa Eulàlia que recorrerà els carrers del municipi a partir de 6:15 de la tarda. Una altra de les colles de cultura popular que viurà una Santa Eulàlia ben especial seran els geganters d'Esparreguera, que dissabte batejaran la nova figura que ja van estrenar la passada festa major a l'estiu. L'elecció del nom s'ha fet amb un concurs a través de les escoles del municipi perquè siguin els més menuts de la vila els que proposessin com es dirà el més recent gegantó de motxilla. El jurat, conformat per membres de la colla gegantera, de la FEDE i de l'Ajuntament, ha hagut de triar el nom d'entre més d'una cinquantena de propostes. Tomàs Pardó, president de la colla de geganters d'Esparreguera, ha explicat a Ràdio Esparreguera com ha anat aquest procés.
Per al bateig de la nova figura hem fet un concurs amb les escoles del poble i hem demanat als nens i nenes del poble que enviessin propostes de nom. I llavors hem fet un jurat, que era el jurat estava composat per membres de l'Ajuntament, després de la colla i després de la FEDE. Ens ha costat moltíssima feina perquè teníem moltes propostes, molt bons noms, i hem escollit un nom. I llavors aquest dissabte, després de l'acabada de la cercavila, farem el bateig de la figura, que ens la van donar, la vam estrenar per la festa major, però encara no tenia nom. I llavors aquest dissabte a la tarda li donem el nom públic i els guanyadors del concurs dels nens que han participat. Han rondat la cinquantena de propostes, per tant, hi havia molts i diversos i molt bons.
Aquest bateig tindrà lloc a la plaça de la Pagesia com a colofó final de la segona trobada de gegantons i capgrossos de Santa Eulàlia que se celebra demà a la tarda. A la trobada hi participaran més de 130 nens i nenes i comptarà amb la participació de l'Escola Roques Blaves, l'Escola Estel i l'Escola Cooperativa El Puig, i enguany també s'hi sumen els infants de l'Associació Juvenil Batucó i del Casal Intercultural, que carregaran els gegantons de la residència Can Comelles. I les colles convidades seran les de Collbató i Martorell.
La intenció d'obrir el trobada a contra més entitats del poble, millor. És com fer una... És la voluntat de que la cultura popular col·labori amb les altres entitats del poble. Sempre mantenint l'esperit que és una trobada d'infants, de juvenil, de nens. Primer vam contactar amb l'Associació Juvenil dels Batucos, els vam dir que sí, que ells tenien nens i que estarien encantats de venir a obrir camí per nosaltres. I després, amb la residència, sabíem que tenien uns gegantons que tenien intenció d'activar-los perquè els volien restaurar i els volien tornar a treure al carrer i que la gent se'n recordés dels gegantons de Can Comelles i tot. I una miqueta en plan rebot, on els van anar a veure, van dir, hosti, però està molt bé. I va ser... estaven molt contents perquè ens el deixaven i els vam contactar amb el Casal Intercultural i va ser tot... Amb un parell o tres de trucades vam poder lligar-ho i ja vam poder afegir una entitat més a la trobada.
Altres actes destacats d'aquesta festa major d'hivern són l'encesa del fogueró i el correfoc infantil d'aquesta nit, el correfoc d'hivern de demà a partir de les 8 del vespre i la diada castellera de Santa Eulàlia diumenge al matí. Més enllà de la cultura popular i tradicional, la música serà també protagonista, amb tres concerts destacats. El del Lloli Versions d'aquesta nit a la plaça de Santa Eulàlia, l'espectacle Caminos del guitarrista flamenc Chicuelo, demà al Teatre de la Passió, i el concert del grup de pop urbà l'Alba de dissabte a la nit també a la plaça de Santa Eulàlia. Pel que fa a les activitats de descoberta del patrimoni local, hi haurà jornada de portes obertes a l'espai de la Terrissa i també s'oferirà una jornada de portes obertes als tallers de ceràmica Sadó. Així mateix, el Museu de la Colònia Sadó obrirà les seves portes de 10 a 2 del migdia durant tot el cap de setmana i també oferirà visites guiades gratuïtes diumenge. Tota la informació detallada de cadascuna de les activitats incloses dins del programa de Festa Major d'Hivern es poden consultar a través de l'apartat d'agenda del web de l'Ajuntament d'Esparreguera, on també es pot descarregar el programa en format digital. L'Ajuntament ha encetat la reparació de diferents parterres del municipi. Les actuacions han començat aquesta setmana amb la millora del parterre ubicat a la plaça de la Serralada entre les dues zones de joc infantil i en les properes setmanes se'n completaran quatre més. L'objectiu de les renovacions és reparar-los i transformar-los en espais més sostenibles i millorar la qualitat de la infraestructura verda d'Esparreguera. Aquestes reparacions consistiran en l'eliminació de la gespa que requereix aigua elevada i la seva substitució per planta vivaç i arbustiva. També s'instal·larà un sistema de rec per goteig molt més eficient i els espais es completaran amb diferents tipus de graves. Pel que fa a la nova vegetació que s'hi plantarà, se'n combinaran de diferents floracions per facilitar la pol·linització i promoure la conservació de la biodiversitat urbana. La coordinadora de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Esparreguera, Nati Sánchez, detalla així el conjunt d'actuacions en aquests parterres.
És un pla de manteniment de l'espai verd. Aquests parterres són molt grans, no tenien gota a gota. A més, n'hi havia alguns que tenien el rec per aspersió i els vam haver de tancar quan la sequera i ens han fet malbé perquè durant la sequera, clar, es va cremar tot el que era gespa i així. Llavors hem decidit no posar gespa, hem parlat amb Medi Ambient, ens han recomanat quines són les plantes que no necessiten tanta aigua i són aquestes les que plantarem.
Les actuacions s'han contractat a la Fundació Privada per a la Inclusió Laboral, Àurea, i el pressupost total és de 46.683 amb 28 euros. Aquest dilluns van començar les reparacions al parterre de la plaça de la Serralada i, un cop enllestit, es continuarà amb la resta de parterres previstos. Els altres quatre que s'intervindran seran el del carrer de Barcelona, ubicat entre el carrer del Principat i el passeig de Tíjola, el del carrer Gorgonzana, que queda davant de l'Escola de les Arts, el de la plaça de Santa Eulàlia, situat davant de l'església, i, per últim, el parterre del carrer de Torrent Mal amb el carrer Pau. L'Ajuntament preveu que aquestes actuacions tinguin una durada aproximada total d'un mes i mig i que tots cinc espais estiguin enllestits pels vols del 15 de març. Adjudicades les obres de millora de la connexió entre l'A2 i la B40 per 32,6 milions d'euros. Les actuacions van encaminades a condicionar i reforçar la capacitat de l'enllaç d'Abrera i del tronc de l'autovia 2 en el seu pas per a Esparreguera. Aquesta necessitat neix de la posada en servei l'any 2024 del tram de la B40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls que connecta Terrassa amb l'A2, provocant en aquest enllaç un augment important del trànsit. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat ara aquestes obres per 32,6 milions d'euros. Entre les diferents actuacions en destaca sobretot la construcció d'una passarel·la de vianants sobre l'autovia A2 que connectarà els barris de Can Rial i Mas d'en Gall amb el centre urbà d'Esparreguera. Altres intervencions que es desenvoluparan en el marc d'aquestes millores són la prolongació de l'accés des de l'A2 i la millora del ramal d'entrada de l'enllaç Esparreguera Sud, la millora dels carrils de canvi de velocitat en l'enllaç 580 Esparreguera Centre i l'ampliació de la capacitat de la calçada de l'A2 sentit Lleida entre els enllaços 581 Esparreguera Sud i 580 Esparreguera Centre. El conjunt d'actuacions també inclouen el trenat d'accés des de la B40 a l'A2 en sentit Lleida i l'ampliació de l'accés de la mateixa A2 sentit Barcelona a la B40 en sentit Terrassa. També es definirà un nou ramal de transferència entre la via de servei i el tronc del voltant del quilòmetre 583 de l'autovia i s'hi millorarà la incorporació des de la carretera C55. Paral·lelament a l'adjudicació d'aquestes obres, des del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible s'ha realitzat també un estudi hidràulic i s'hi han definit les actuacions necessàries per protegir la infraestructura davant de l'avinguda d'aigua produïda en l'entorn del Torrent del Mal, davant les màximes pluges previsibles en un període de 100 anys. El patronat de la Fundació Fil aparta temporalment Jordi Minguito de les seves funcions com a director general. En una reunió extraordinària celebrada ahir, el patronat de la Fundació per a la Inclusió Laboral va acceptar apartar el que fins ara era el director general i en el context de la investigació que està realitzant l'àrea central anticorrupció de Mossos. Aquesta proposta va ser impulsada pels 5 alcaldes membres que formen part del patronat de l'entitat i que conformen els ajuntaments d'Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. Segons ha pogut conèixer Ràdio Esparreguera, Minguito desenvoluparà ara diferents funcions de l'àrea d'innovació i desenvolupament de la Fundació. Pel que fa a la direcció general, fons municipals confirmen que el patronat va acordar també que, temporalment, aquestes funcions de direcció general les duin a terme de forma col·legiada tres persones que fins ara havien ostentat càrrecs en la direcció operativa de la Fundació FIL. Recordem que dimarts van quedar en llibertat amb càrrecs tres persones vinculades a la Fundació per la Inclusió Laboral pel presumpte desviament de diners públics. La investigació, que lidera l'àrea central anticorrupció de Mossos, continua sota secret de sumari. La façana de l'Ajuntament s'il·lumina avui de vermell amb motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites que se celebra cada 14 de febrer. El consistori se suma així a la iniciativa impulsada per l'Associació de Cardiopaties Congènites amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta causa en ocasions invisible i mostrar suport a les persones que viuen amb aquesta realitat. El d'Esparreguera serà un dels 88 ajuntaments catalans que s'hi sumin en aquesta iniciativa. Les cardiopaties congènites són el grup més freqüent dins el de malformacions congènites amb una incidència d'un de cada 100 naixements. A Catalunya cada any neixen uns 600 nadons amb cardiopatia i les dades diuen que una tercera part d'aquests infants necessitaran intervenció quirúrgica durant el primer any de vida. Des de l'Associació de Cardiopaties Congènites s'ofereix resposta a les necessitats socials de les persones que pateixen aquesta condició, a les seves famílies i també als professionals. Actualment a Catalunya hi viuen més de 60.000 persones amb cardiopatia congènita, de les quals una tercera part són infants i adolescents. Gràcies a la medicina fetal, als avenços en la cirurgia cardíaca i també en la millora del diagnòstic, avui dia el 95% dels infants que conviuen amb aquesta condició poden créixer i arribar a l'edat adulta. I fins aquí l'informatiu de Ràdio Esparreguera d'aquest divendres 14 de febrer de 2025 que hem realitzat la Neus Ibáñez al control tècnic i la Judit Blasco a la redacció i la locució. Moltes gràcies per la confiança. Nosaltres tornem dilluns a la 1 del migdia.